Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El papa ha demanat aquest dimecres novament que hi hagi pau, sobretot a Ucraïna, on es preveu un hivern molt dur, i a Terra Santa, on de moment no hi ha perspectives d'un final a l'actual guerra. Francesc s'ha adreçat especialment als nens i als joves perquè preguin pels nois i noies de les seves edats que pateixen el clima bèl·lic en totes les seves dimensions, alhora que ha relacionat aquesta crida amb el temps que comença diumenge vinent, el de l'Advent, una preparació per al Nadal des de l'esperança i fins i tot des de l'alegria, perquè el bé ha de poder triomfar sobre el mal. Depèn molt de la humanitat que això pugui ser, en el terreny dels conflictes armats, una realitat plena. Aquesta és la notícia de portada, però abans de repassar la resta de l'actualitat, us avancem alguns titulars del panorama informatiu. Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de les Persones Sense Llar, aquest dijous, com cada 28 de novembre, Sant Joan de Déu ha anunciat la creació d'una plataforma digital pensada per donar resposta al sense llarisme, amb un sistema interoperable i escalable que culminarà el 2026. D'altra banda, el degà del capítol catedral Santiago Bueno ha explicat aquest dimecres a Ràdio Estel que la Seu ha creat Amics de la Catedral de Barcelona perquè necessita una xarxa que vagi més enllà de l'Església i sense perdre la seva identitat catòlica. D'altra banda, la Catedral de Tarragona ha acollit aquest dimecres al migdia la missa exequial per l'ànima del sacerdot Miquel Barberà, que va morir dilluns als 85 anys d'edat després d'haver estat, entre altres coses, vicari general de l'arxidiòcesi metropolitana. Durant l'homilia, l'arcabisbe Joan Planelles ha destacat que Barberà es va comprometre molt activament en la coordinació interdiocesana a Catalunya i en el Concili Provincial Tarraconense. Tot això i més als propers 12 minuts. Salutacions a l'equip amb la Paula Moreno a les vies de so, el David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Us dèiem, el papa ha tornat a recordar les guerres a Ucraïna i a Terra Santa. Al final de l'audiència general d'aquest dimecres a la plaça de Sant Pere del Vaticà, Francesc ha recordat que encara que aquestes dues terres banyades a la sang dels seus pobles és com ja va dir ara fa unes setmanes, s'experimenta el fracàs de la humanitat. En aquesta línia s'ha adreçat de manera especial als més joves.
Exhorto tutti voi.
Us animo a tots vosaltres a viure aquest temps d'Advent, temps fort, amb vetlles de pregària i ardent esperança, i no oblidem el martiritzat poble ucraïnès, que pateix moltíssim.
Il martoriato popolo ucraino soffre tanto. E voi, bambini.
I vosaltres, nens i nois, pregueu en els nens i els nois ucraïnesos que pateixen i en aquest temps sense calefacció, amb un hivern molt dur i molt fort, pregueu pels nens i els nois ucraïnesos. Ho fareu? Fareu? Pregareu? Tots vosaltres, eh? No ho oblideu.
Pregarete tutti voi, eh? Non dimenticate.
El pontífex ha fet també una crida a la pregària per la pau al Pròxim Orient.
Preghiamo anche
per la pace, també per la pau a Terra Santa, a Nazaret, a Palestina, a Israel.
Palestina, Israele, che si sia la pace, la gente.
Que hi hagi pau. La gent pateix molt. Preguem per la pau, tots junts, i a tothom la meva benedicció.
E a tutti la mia benedizione.
D'altra banda, durant la reflexió de la mateixa audiència general, el Sant Pare ha assegurat que l'Evangeli és una notícia alegre, que no s'anuncia pas amb cares llargues, sinó amb joia i obertura al perdó. El bisbe de Roma ha presentat els grans valors humans com una conseqüència de l'acció divina en cadascú.
Reflexionamos sobre los frutos del Espíritu Santo. San Pablo, en la carta a los Gálatas, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Estos frutos son el resultado de una colaboración entre la gracia de Dios y la libertad humana, algo que todos estamos llamados a cultivar para poder crecer en la virtud. Entre todos estos frutos quisiera destacar el fruto de la alegría.
Precisament de l'alegria, el Papa ha destacat la seva singularitat quan portem Jesucrist a dintre.
A diferencia de cualquier otra alegría que podamos experimentar en la tierra, que al final será siempre pasajera, la alegría del Evangelio no está sujeta al tiempo, puede renovarse cada día y se vuelve contagiosa. Más todavía, compartirla con los demás hace que crezca y se multiplique. Este fruto del Espíritu Santo lo vemos presente, por ejemplo, en la vida de muchos santos. Por ejemplo, San Felipe Neri, que supo dar testimonio del Evangelio contagiando a todos la alegría, la bondad y la sencillez del corazón.
Finalment, Francesc, després de saludar un col·lectiu dedicat a la comunicació i representat aquest dimecres a la plaça de Sant Pere, ha expressat el seu desig que l'Advent, que comença diumenge vinent, estigui marcat per l'alegria, precisament. En un altre moment, el pontífex ha citat la seva exhortació Evangelii Gaudium, que presenta l'alegria com un valor especialment entranyable. I ha anunciat el Sant Pare aquest mateix dimecres que des de principis de desembre, a partir de l'Audiència General de dimecres vinent, es parlarà en xinès en les traduccions de les catequesis. El Sant Pare ha anunciat aquesta incorporació de l'idioma xinès a les traduccions, com dèiem, de les seves reflexions.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de tema, coincidint amb la celebració aquest dijous, com cada 28 de novembre, del Dia Mundial de les Persones Sense Llar, Sant Joan de Déu ha anunciat la creació d'una nova plataforma digital pensada per donar resposta al sensellarisme, amb un sistema interoperable i escalable que culminarà el 2026. La mateixa entitat ja ha explicat que aquesta nova plataforma permetrà transformar l'atenció a les persones sense llar gràcies a una digitalització que millorarà la coordinació entre centres socials de tot l'Estat. El coordinador de l'àmbit social de Sant Joan de Déu a Espanya i director dels serveis socials a Barcelona, Salvador Maneu, ha dit que la plataforma permetrà compartir dades de manera eficient entre centres i amb les administracions públiques, facilitant una intervenció més personalitzada i més eficaç. Tot i que la previsió és que el projecte culmini el 2026, es preveu que s'aconsegueixi la migració del sistema al núvol, mesures de ciberseguretat avançades i escales de valoració adaptades a diferents necessitats socials. També es volen establir bases de dades interoperables amb altres sistemes públics per millorar la presa de decisions i l'assignació de recursos. A més de la creació d'aquesta plataforma, es continua donant resposta a les necessitats creixents de les persones sense llar a Catalunya. 3.000 persones, segons l'Institut d'Estadística, van ser ateses per Sant Joan de Déu l'any 2023. Parlem ara de la Catedral de Barcelona, que presentava la setmana passada una nova realitat que és Amics de la Catedral, programa destinat a fomentar un suport estable i compromès amb la conservació del temple a través d'avantatges especials, tant per a particulars com per a institucions i empreses. El degà del capítol catedral, Santiago Bueno, ha explicat a Ràdio Estel aquest dimecres que l'edifici necessita una xarxa que vagi més enllà de l'Església i sense perdre la seva identitat catòlica.
Totes les catedrals, la nostra en particular, tenen una funció principal, la bàsica, la que li dona sentit, que és poder exercir el culte catòlic presidit pel seu bisbe, perquè al capdavall de la catedral és l'església del bisbe, i perquè el poble catòlic pugui assistir. Però també es construeixen a glòria de Déu, com a una mostra d'agraïment cap a Jesucrist, cap a tot el que el Senyor ha fet per nosaltres. I la Catedral de Barcelona és un exemple magnífic d'això. I, per tant, també voldríem que molts altres poguessin gaudir de la dimensió cultural, perquè també al capdavall és evangelitzadora.
Santiago Bueno ha recordat que la Catedral de Barcelona necessita la col·laboració de tothom i una via és la del pagament d'una entrada per visitar-la, enriquida ara amb Amics de la Catedral.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La catedral de Tarragona ha acollit aquest dimecres al migdia la missa exequial per l'ànima del sacerdot Miquel Barberà, que va morir dilluns als 85 anys. Recordem que havia estat vicari general de l'arxidiòcesi metropolitana, degà del capítol catedral tarragoní, i també secretari general adjunt del Concili Provincial Tarraconense de 1995. Durant l'homilia del funeral de cos present, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha destacat que mossèn Barberà va entendre perfectament el paper rellevant que tenia a Tarragona en relació amb les altres diòcesis i que, per ell, el Concili Tarraconense no es reduïa a un problema de simple reorganització, alhora que va treballar per fer de les nostres esglésies el santuari de la presència de Déu enmig dels homes i dones, ja que entenia que calia incidir en la unitat pastoral de les diòcesis amb seu a Catalunya. Recordem que Miquel Barberà moria aquest dilluns als 85 anys. També us expliquem que el patronat de la Universitat Ramon Llull ha anomenat aquest dimecres, coincidint amb la memòria litúrgica del beat Ramon Llull, nou president del patronat de la Universitat Ramon Llull Fundació. És Lluís Recoder, i ocuparà el càrrec de cara als propers 4 anys, a partir de l'1 de desembre d'aquest diumenge. Lluís Recoder i Miralles, que va ser alcalde de Sant Cugat i diputat al Parlament de Catalunya, entre altres serveis, succeeix Antoni Millet Abat, que des del novembre del 2020 ocupava aquest càrrec. Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector social de Catalunya fins ara fa uns dies, també s'incorpora com a membre del patronat. En el seu discurs, Millet ha agraït el suport rebut per part dels òrgans de govern de la Universitat Ramon Llull i ha fet un balanç del seu mandat de 4 anys. En el seu torn, el nou president Lluís Recoder també ha volgut agrair la tasca a Antoni Millet, del qual ha dit que ha estat un referent pel seu lideratge i la seva dedicació, i ha conclòs que espera estar a la mateixa alçada i fer-se mereixedor de la confiança que li ha atorgat el patronat. Més notícies. Barcelona i Manresa s'afegiran aquest dissabte a la mobilització mundial Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, il·luminant la façana dels seus ajuntaments per reafirmar el compromís amb la defensa del dret a la vida i l'abolició de la pena capital. Aquesta jornada de cada 30 de novembre, organitzada per la comunitat de Sant Egidi, és una de les iniciatives més significatives del moviment internacional per erradicar la pena de mort i enfortir el valor de la vida humana. Aquest any, la jornada se celebra en un context marcat per la rehabilitació de la cultura de la guerra i un deteriorament general en la valoració de la vida humana. A més de la il·luminació dels ajuntaments, aquesta setmana s'han organitzat actes de sensibilització, com ara conferències a l'Aula Magna de la Facultat de Dret de l'Autònoma de Barcelona aquest mateix dimecres i a la Casa de la Pau de Manresa aquest divendres, segons recull l'agència de notícies Flama, citant fonts de la comunitat de Sant Egidi. La data del 30 de novembre commemora l'abolició de la pena de mort al Gran Ducat de la Toscana el 1786, el primer estat del món que va prendre aquesta decisió. I s'han celebrat aquest dimecres al migdia les exèquies del cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot. Durant el funeral de cos present, el degà del Col·legi Cardenalici, Giovanni Battista Arré, que ha presidit la cerimònia, ha presentat el purpurat andalús com un veritable home d'església. La cerimònia ha tingut lloc a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, on han estat presents representants d'altres religions, sobretot musulmans, i també missioners combonians. A la seva homilia, el cardenal Re ha recordat que Ayuso veia en cada persona de qualsevol raça, llengua o condició un membre de l'única família humana. El papa Francesc s'ha sumat al final per presidir el que s'anomena el ritu de l'última commendatio i valedictio abans de l'enterrament. Ayuso serà enterrat a Sevilla, on va néixer ara fa 72 anys en el si d'una família nombrosa de 9 germans. Fins aquí aquesta edició informativa de Sense Distància. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a les 2 del migdia i a 6:45 de la tarda. Adéu-siau!
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.